Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Doncs així és, efectivament, com cada setmana anem a parlar sense callar-nos res aquí a la sintonia de proximitat, aquí a la sintonia de la teva municipal. Moment de tertúlia, moment de xerrada, moment, com diu el títol del programa, de parlar per no callar. Amb la companyia avui de Diana Mar, què tal, com està?
Fantàsticament bé.
Ens acompanya la nostra Fanny Alifonso. Fanny, què tal?
Molt bé, molt bé.
I avui ens acompanya també Jordi Morales. Jordi, com estàs?
Bé, anem fent.
Doncs anem a començar el nostre parlar per no callar, aquest programa radiofònic que cada setmana arriba a la teva municipal amb la col·laboració dels nostres tertulians. I hem de començar repassant la premsa, mirant quins són els titulars més destacats. Què és allò que ens interessa? Pues anem a saber què és allò que ens interessa amb el titular de la setmana.
El titular de la setmana.
Vinga, va, el titular de la setmana. Avui què us sembla, senyores, si li donem...
Trobo que sí.
L'oportunitat
li donem a ell.
Vinga, va. Jordi, quin és el teu titular?
Bueno, però el meu titular és un titular d'Europa Press que diu que l'atur ha pujat 95.817 persones durant el mes de setembre. Que això suposa el repunt més alt des de l'any 96. Llavors...
95 a tot l'estat, 16.000 crec que és a Catalunya, no?
Llavors, clar, fa ja des de l'any 2008 que estem a la crisi i la gent té moltes ganes de sortir-me'n, però sembla que no m'ho sortim de cap de les maneres. Jo volia enfocar-ho des d'una òptica que ja fa temps que els economistes ens estan avisant, perquè sembla que l'única manera de sortir de la crisi sigui reduint el dèficit i reduint la despesa pública. Però això són unes mesures que venen imposades des de fora, des d'unes institucions financeres que no són representatives, és a dir, que no busquen el millor per a la societat. M'estic referint al Banc Central Europeu, al Fons Monetari Internacional. Aquesta gent està imposant unes mesures que van en contra del creixement, perquè si tu reduïssis la despesa pública, és a dir, en infraestructures i això, hi ha molta més gent que no pot treballar. Al mateix temps, si reduïssis en serveis públics, sanitat, educació, molta més gent a l'atur. Congelar les pensions queden congelades, però l'IPC augmenta, o sigui, el poder adquisitiu se reduís. Tot això...
Per tant, la gent compra menys i per tant tanquen botigues i vinga.
Això, respecte al creixement de l'economia, és molt contraproduent aquestes polítiques d'austeritat que s'estan imposant avui en dia.
Bueno, a veure si algun dia, perquè mira que en parlem d'això, a veure si algun dia, Diana, trobem algú que porti la vareta màgica i acabi en tota aquesta història. Cosa que dubto.
Tens raó.
Sí? Vale. Sí. I què més? I què més mos vols dir respecte a això, Diana?
Jo només vull dir que a veure, Jordi, que bé ha comentat el tema de les retallades, resulta que les retallades han arribat a extrems totals, fins i tot al sexe.
Sí.
En sèrio? Al sexe i tot?
T'ho juro. Resulta que a Barcelona han tancat tots els muebles. Retallada. Sí. Llavors s'han vist obligades tant les professionals com els usuaris a fer el carrer.
Home, les professionals i les esporàdiques també. Dic jo, no sé.
No ho sé, no se sap.
Estes
queden aquella, l'horquilla aquella estranya. Però diu, el titular és el sexe de pagament ocupa el carrer al barri del Gòtic. I això podria lligar en un altre titular que també se tracta de joder, que és que les llistes d'espera es prolongaran fins a un any.
L'espera de què?
Per a operar-se, en aquest cas. Però bueno, les dues tenen relació.
Per tant, el teu titular avui feia referència a que la crisi porta fins i tot a tancar muebles i també en aquestes cues que es faran esperar-se un any.
Fins un any,
Fanny, tu què n'opines del titular? Dels titulars que t'han donat ells dos?
Dels titulars que m'han donat. Ell m'ha pres el meu. No s'hi val que el primer dia que vingui que em prengui el meu titular. Això no s'hi val. Però
que s'improvisa, que no es parla abans.
Sí. Dir-ho que és veritat, estan pegant bastantes retallades que crec que estan tocant dos sectors bastant importants, al meu pensar, que sigui la sanitat, que és superimportant per a la gent, i l'educació. Vale? Primera, això. I segona, en lo dels bordels, això del sexe, també va bé que retallen de quan en quan, que ho tenen tot a casa, no cal anar a buscar-ho fora.
Calleu, que ara en això de la retallada, això, ara vos recordeu aquella frase mítica de Tita Cervera quan se va lligar un arbre i va començar no a la tala, no a la tala.
Sí,
aniria
sí,
molt
sí.
bé ara.
Allí el passeig del Prado, no? Allí
aniria la... molt bé, no a la tala, no a la tala.
No a la retallada.
No cal retallar.
Fanny,
no a les retallades.
No a les retallades.
Heu notat alguna cosa al sector educatiu, Fanny, de les retallades o encara no?
Sí, sí, s'ha notat. Menys professors.
Tu que ho vius en viu i en directe.
Menys professors, sí, han acursat l'horari i han lleven gent. I la sisena hora donava peu a que molta gent arribés als col·les, poguessin fer de suport, poguessin fer les sisenes hores, poguessin fer repàs. Ara no, a l'acursar l'horari això significa gent fora al carrer. És a dir, els profes ens han d'espavilar, direm, que no és espavilar, sinó que ho fas perquè tu vols, vale? I perquè ens agrada.
Explica't però... bé, Fanny, que si no és després...
Sí, per això m'estic explicant bé. Ho fem perquè ens agrada i a part jo trobo que fa falta de personal a les escoles, fan falta bastant. Bàsicament perquè hi ha molta varietat, no és el mateix. Fa 30 anys atrás hi havia varietat de nens o de... Sí, se notava que els nens podien o no podien, se notava, però és que ara n'hi ha molts. Mm-hmm. Hi ha molts que estiren més, hi ha molts que estiren molt poc, i aniria bé dos professors per classe perquè veuries un professor que està més centrat en un sector i l'altre podia continuar. Claro, les retallades s'han notat bastant, s'han notat en els recursos, en poder optar a fer més excursions o menys. Això implica pues, que els nens puguin disfrutar també d'aprendre fora del col·le. Mm-hmm. Sí que es nota bastant.
Jordi.
Bueno, en este sentit, jo voldria recordar un eslògan que ha sortit estos dies, que és que l'educació no és una despesa, sinó que és una inversió de cara al futur, no? I llavors sembla que les retallades siguin l'únic mitjà per a reduir el dèficit, és a dir, per a reduir la despesa pública i que aquesta sigui inferior als ingressos, però hi ha una altra via que no s'està explotant, que és augmentar els ingressos. Hi ha una dada molt flagrant que diu que les rendes mitjanes estatals espanyoles, és a dir, estan sobre la mitjana de la Unió Europea dels 15. En canvi, les rendes altes estan 7 o 8 punts per baix, percentuals de la mitjana de la Unió Europea. Per tant, en lloc de retallar tant, el que s'hauria de fer és buscar una fiscalitat que afectés més a les rendes altes, tal i com passa als països del nostre voltant. No sé si aquí a Espanya...
L'altre ja ho apuntaven, pujar els impostos, te refereixes.
A les rendes altes.
És a dir, a la gent de diners que paguin més.
I fiscalitzar els bancs. Això ho va dir el president del Parlament Europeu.
Fiscalitzar
que de fet no és cap cosa rara, sí. Perquè ho estan fent tots els països. Estem 7 o 8 punts per baix del que paguen les rendes altes al context de la Unió Europea dels 15, quan les rendes mitjanes estem pagant el mateix. Mm-hmm. És per una tant... via...
Jo potser vaig ser una mica cruel, però necessitem un cataclac més fort encara.
Un Robin Hood.
Au, au, au.
Necessitem un Robin Hood, no?
Que realment m'on donéssim compte
de què?
De que estem ofegats aigua coll.
Jo sóc conscient de que estem molt malament, que no ens han de fer més, Fanny, que me quede com estoy.
Sí.
Jo també sóc conscient de que estem, però trobo que hi ha gent que encara no és conscient.
I no creu,
perquè no li fan res. És el que diu Jordi.
No creu que d'alguna manera s'està unflant més de lo que realment és?
Sí, tinc una samarreta que m'ha regalat Ramon. Sí. No la podeu veure, és xulíssima.
I això que té que veure, el que preguntava?
No res.
Va, Fanny, el teu titular que ve d'avui dia ha vingut...
No, ja ho he dit que lo paro puja 95.000 persones, és el mes de setembre més dur des del 1996, vale? I ha pujat, diríem que un, ara busco un 2,32% més que l'agost. I és bastant dur.
A més, normal, a l'agost sempre...
Home, a l'agost, estiu...
Llocs de feina, els xiringuitos... Arriba el setembre, cataclín.
Sí. I és el setembre que trobo que les famílies un mes ho necessitem. Perquè els nens al col·le, se fan... Aquí ve la meva pregunta, jo soc mestre, potser me tiro pedres a la meva taulada, però... Quina educació pública tenim?
És a dir, no.
Esta pregunta sí, ara m'entendeu, és a dir, a les privades, per exemple, sí. Tu pagues, jo trobo normal, vas a una privada i pagues, vale? Perquè tu has volgut anar, però a una pública, perquè paguem tants de llibres? Ara estem donant opcions, reutilitzem, ho fa l'AMPA i ho pagues menys quantitat, vale? Però jo a la meva edat trobo que no pagava tant i tant.
És que no pagaves ni un duro pagant uns pares.
Clar, i no te n'enteraves gaire.
Vale, retiro la meva pregunta. Perdó.
No, de totes maneres, sí, és cert que s'està parlant del copagament en la sanitat, sí. Parlàvem també de ficar aquell euret o dos eurets per visita, i possiblement també a l'ensenyament s'haurà de començar a pensar en, home, que no sigui gratuït del tot i que hi hagi també una mínima part d'aportació familiar, perquè si no, no s'arriba...
Sí, però és que ho voldran fer ara, i és que ara no és un bon moment, ho tenien que haver fet 5 anys atrás.
Fanny, Elies de l'Ebre de Tortosa, me penso... No, el Joaquim Bau, lo de l'aportació dels 20 euros, que de fet era notícia que es multiplicava en guany, perquè fins ara els pares de donaven 10 euros... Sí. Ara en donen 20. Això és la col·laboració de la que parles, Manel Ramon?
Seria això, més o menys.
Ja fa temps.
Això a alguns instituts, no a tots.
No a tots, perquè el meu col·le, per exemple, no es fa.
Espera't.
Tot arribarà. Senyors, va, anem amb la foto de la setmana, si us sembla. Veiem com ha anat aquesta setmana la vostra Polaroid.
Ui, la Polaroid.
Eh, no?
La càmera del mòbil.
La què?
La càmera del mòbil.
Ah, doncs bueno, ja també val.
La foto de la setmana.
La foto de la setmana. Fanny, quina és la teva foto?
Que al ple mes d'octubre anem a la platja. Aquesta és la meva foto. O sigui, les costes de Tarragona, l'ensenyo i tot. Bueno, vostès oients no la poden veure. L'ensenyo i tot, és a dir, què farem a Nadal, villancicos en biquini?
Ah, doncs mira, no estaria mal, hi ha algun lloc del món que ho fan.
Sí, a Califòrnia. Sí. A Estats Units, a Califòrnia, el Nadal se celebra en una calor de 40 graus.
Sí, la veritat és que ahir mateix teníem 30 i pico graus al centre del dia i a l'interior ja ni te conto, ja estem...
Estem a l'octubre.
A l'octubre, quan ja t'apeteix. Doncs,
jo encara me'n recordo que era petita i a l'octubre ma mare sempre em comprava una mudada perquè ja la castanyada anava sempre en jaqueteta.
Bueno, però això és el novembre, a principis de novembre la castanyada.
Bueno, és igual.
Jo també me lio, sempre ho confonc, l'1 d'octubre, l'1 de novembre.
No, però jo me'n recordo que em comprava...
Pel Pilar
me'ho comprava, anava una jaqueteta, el meu calcetinet, la meva sabateta de...
De xarol.
De xarol, molt maja, jo també.
Unes bensadites d'aquelles, no?
Sí, allò que t'esprimiva el turmell, allò que mai temo qui mal me fa.
Hauria pogut ser la foto de la setmana.
Sí, hagués xalat massa. No cal xalar tant.
La pròxima setmana portarem la foto de Fanny quan anava a la sabateta de xarol.
Però en sèrio, és a dir, arribarem a un punt que no caldrà ni canviar l'armari?
Au, ja tornem. Ja
no,
tornem.
En sèrio.
Avui que... Fanny, Fanny.
Que me la tocarà canviar per 2 mesos, desembre i gener?
No ho entenc, què vols dir, que hi haurà estiu i hivern o que només tindrem estiu?
Jo trobo que arribarà un punt que tindrem tota una temperatura igual.
Clima tropical.
I després vindrà ja, jo ho sé, el que vindrà després.
Lo glacial en aquell que ens
morirem tots.
Bueno, jo no sé si això, com sempre diem, és el canvi climàtic, que podria ser, però també té puntes, no? La meteorologia, mai se diu, i ho hem comentat alguna vegada, és la vegada que ha fet més calor des de que es recorda, sempre diuen, és l'any que ha fet més calor des de l'any 1870 o del 1930
Ara acabo de recordar una cosa.
Sí? Vale, després la dius, Jordi.
No, bueno, jo estic d'acord amb la companya Estefania. A veure, si seguís així les castanyes i els moniatos no mos apetiran. Jo personalment, a veure, no sóc un entès en el tema, però hi ha molta gent que ja fa temps que està alarmant sobre el desglaç dels pols, l'efecte hivernacle,
que pujarà l'aigua dels rius no sé quants de metres.
Després n'hi ha d'altres com Aznar o Anna Botella que ho desmentixen.
Bueno, i cosí de Rajoy també.
Sí, molt bé.
Són molt intel·ligents.
Jo el que trobo que està clar és que la humanitat, algo dolent, algun efecte ho tindré sobre el nostre entorn mediambiental.
Sí, la veritat.
I sobretot en els últims 200 anys des de la revolució industrial, que la contaminació s'ha notat.
S'ha notat.
Igual que la tala dels arbres a l'Amazones i tot. I amb cuidado perquè arribarà un punt que s'acabarà tot i ja veurem el que farem.
Sí, Diana, que t'havies apuntat alguna cosa.
Sí, m'he apuntat una, però el que ha dit Jordi, ara se m'han ocorrit 3 coses pues que han passat i que és molt important. Pues mira, lo de la tala de l'Amazones, lo que va fer Evo Morales, jo trobo que des d'aquí hauríem de fer una reprimenda. Un minut de silenci. Després, una altra de les coses, silenci no, perquè en ràdio em diràs
sí,
que
ho veiem aquí. Sí, imatge, tira que te vas
no,
en ràdio.
No, podem. Després també, una altra de les coses, aprofitar la Milla de Mar, que s'ha inaugurat una exposició molt xachipilongui, 1911, el tema de la meteorologia sobre aquella gran tormenta que va existir, jo no sé quina és, però estava.
Sí, sí, el 1911 una gran tormenta.
N'has sentit parlar, Manel?
No, però ja que ho dius tu.
Bueno, gràcies per donar-me aquesta credibilitat i ja està, i un altre, però ja no m'ho he apuntat i se m'ha oblidat.
Això del canvi meteorològic és un tema interessant i tindre en compte, i la veritat és que moltes vegades ho passen així com que no passés, però mira, ara hi ha biodiesel per als avions, els cotxes cada cop hi ha més possibilitat de que siguin elèctrics, és a dir, que també s'estan manejant, senyal que algo passa, senyal que algo fem malament, no?
Mm-hmm. Home, sí. Sí, però...
Però què?
Però que sí.
És que és molt greu,
sí. Això és gravíssim.
És greu, ah?
Greuíssim.
Que vaig ser mania curta i estic dormint
bueno, en què? Estàs dormint?
Picardia. Estic dormint.
Oi, això és la notícia de la setmana.
En calçons, que diuen a la cava.
Sí.
Dors en no. Calçons?
Sí, troba interior.
Que fort.
Però en sèrio, jo me'n recordo que jo vivia a casa amb uns pares i la mentita a finals d'estembre...
Però tu entens que ara ja no et podem escoltar, que només t'imaginem en calçons.
Bueno, però escolteu-me una mica, per no fots molt bon vore, però no passa res. No, dir-ho que per a mi ho trobo molt fort. Jo que treballo i sortim al pati i no escrius tot això, fa calor. És que realment fa una xafogó de que dius, per favor, si estem a l'octubre...
Però el 30 d'octubre no feia bon temps.
L'any passat sí.
Home, n'hi ha hagut anys, i jo recordo, per exemple, l'any 1985, sobre l'octubre, que el dia del Pilar jo m'estava banyant. Això ho recordo perfectament. És a dir, que per això dic que les temperatures... De vegades...
No preguntarem a on i en qui.
No, estava viatge. Estava viatge, no, òbvio.
Ah, és que ve a recordar-se d'una data així.
Sí, perquè tinc la foto.
Tenes de recordar per algo, eh?
És que tinc la foto. Bueno, vinga, va, ja que parlem de fotos, Diana.
Diana, la teua.
La foto meua és una foto que encara no t'ha, però que el dia que es digui serà brutal, que és la de l'Etarra, la de la cara de l'Etarra que guanyà el Premi Literari i que li conserven el premi de 18.000 euros perquè, clar, està fugat. I, clar, hasta que no torni i arregli que la seva situació judicial, és a dir, que el tanquen, pues, clar, no li poden atorgar el premi.
O sigui,
diuen que està a Cuba.
I li han de donar 18.000 euros per un premi literari?
Una cosa no vol dir que no escrigui bé, tu pots ser Etarra, però pots escriure de
vale, cony. Però que li ho donen un altre, ja que està fugat, que li ho donen un altre, que ho necessita més, el segon, per exemple.
Jo això ho trobo bé, també. Tu ho trobes, Jordi?
És una notícia curiosa. Jo trobo que si ho ha enviat i ha sortit guanyador, no li poden donar un altre, no? Trobo que és legítim guanyador, vaja.
Jo les dues
tampoc
coses...
No tinc una opinió massa formal al respecte. Ja,
però a veure, clar, si un es presenta, no? D'alguna manera, pues, el que ve després.
Que li faig una transferència, pobre?
Sí, perquè patís molt a Cuba. Patís molt, molt. Patís molt.
No, però ho doneu compte, veritat, de la paradoxa de la vida. Aquesta paraula, paradoxa, paradoxa, paradoxa.
Agrada bastant, la paradoxa.
A mi m'encanta.
Sí, la paradoxa de la vida. Queda bé i tot.
Paradoxa.
Queda bé.
Ah, la foto de Diana, algun comentari més?
I ja l'heu fet.
Ja l'heu fet. I la foto de...
La meva foto és d'un diari digital britànic que anuncia un resultat de la Premier League del Swansea i l'Stoke City. Us preguntareu.
Qui són?
Què pinta això aquí ara?
Hi ha un rapidenc, no?
Pues per aquí ve. Més que res ve per reivindicar la figura d'Àngel Rangel, que és un rapidenc de 29 anys que s'ha trencat los cuernos treballant.
Pensar que s'havia lesionat.
No. Jugant per camps de tercera divisió, de segona B, segona a la Lliga Espanyola i després va fer un salto a la segona A anglesa. I enguany està jugant a la Premier League i jo no parlo dels mitjans territorials, que aquí tenim a Diana i a tu, Manel, sinó dels mitjans d'àmbit nacional, com serien TV3 o diaris,
bueno,
com
el periòdico, no se'n
parla. Teníem a totes hores a Bojan, que és un noi que ha estat al Barça, però estava en una primera divisió italiana. En canvi, Àngel Rangel, per a mi, la feinada que ha tingut per arribar fins aquí i que està en habitant taula d'una Premier League, que és la lliga més potent del món, com aquell que diu,
sí, sí.
Pues no se'n parla i era més que res per a reivindicar la figura d'este ebrenc.
Des d'aquí el reivindiquem perquè és un ebrenc. Clar, perquè parlem de l'Oriol Romeu, que sí. Està jugant al Chelsea també, que és d'aquí d'Ulldecona, però clar, l'Oriol Romeu ja ha tingut portades, ja ha tingut alguna altra que referència, perquè ha anat del Barça directament al Chelsea, ja s'han parlat. Però clar, és que Rangel no va passar per cap equipàs, va anar, no sé, potser de jugar per aquí, pam, se van emportar a Anglaterra i allí ha anat, i a més, tu mires un reportatge de la Premier i si juga al Swansea, per exemple, si juga contra el Manchester o juga contra el Chelsea,
no
es veu, a la camiseta Rangel,
Vull
dir que és un rapidenc que està jugant a la Premier League. Si sigués dels voltants de Barcelona no parlaríem d'altre.
Sí,
clar, aquí la Terra de l'Ebre, Diana.
Què? Què penses d'això?
De què penso? De la Premier League?
No,
i del Rangel, del rapitent que estigui allà?
No, estic despistada, estic pensant.
Bueno,
la resposta correcta.
Estic pensant en el que esteu dient, us estic escoltant a tots. Lo que passa és que té tota la raó del món, Jordi. Mira, fer veure on. És veritat. Resulta de que moltes però això no només passa en futbol. Tu també has estat atent, eh? Que ara no sé què estaves mirant.
Sí, no, estava mirant la platina, però t'estàs contant. Acabes de dir, i això no passa només en futbol.
Exacte, i jo suposo que estareu d'acord amb mi. Això no passa només en futbol. És el fet de que aquelles persones que estan catapultades a la fama i que van de més a mejor, allò, bum, mira això, i l'esforç, la lluita, l'evita ser un nini en esta vida, això no es veu ni es valora ni es treballa, i lo fort, del tema, no es veu ni es valora des de dins de casa, que encara és pitjor.
Fanny?
M'he deixat sense paraules, és que parla molt bé.
No, l'altre...
Parla molt bé, soy yo.
No, no, sí, què va ser? Fa unes setmanes vam tindre, la setmana passada vam tindre aquí a Juan Domingo Farnós.
Sí, també era una persona que a mi em deixava...
De Santa Bàrbara.
Sense paraules. Sí, però aquell és de la NASA, o aquell senyor.
Una d'aquestes persones doncs, que està jugant un paper important dintre de la web 2.0,
ah,
un dels dos més importants d'Europa i un dels més importants del món. I la veritat és perquè m'ho vam enterar perquè va vindre aquí. Bueno, tu mateixa, estàvem aquí fora i vas dir, ara me n'enfundo.
Sí, jo me n'havia enterat.
Ara me n'enfundo, Fanny, vas dir això.
No, vaig quedar millor. Vaig dir, ara me n'he enterat.
Vale.
Ha quedat millor. Me n'enfundo.
És
una bona paraula.
Ara
me n'enfundo. És una bona paraula.
És boníssima.
És boníssima.
És boníssima.
Sí, eh? Tenim paraules molt boniques.
S'han de mantenir aquestes expressions.
Ah, per l'amor de Déu.
Sí, sí, sí.
Bueno, dient, reivindicant el que diu el nostre company Jordi, jo trobo que d'aquí Rangel se mereix un aplaudiment. Vinga, un aplaudiment. Pel que arribant has arribat és molt d'esforç.
Sí!
Per a ell i la
família. Rangel, Oriol Romeu...
Però Oriol Romeu o Oriol?
Oriol.
Burriana. Oriol.
Ha tingut massa portades. Li han donat un pilim massa de fama. No cal que s'ho cregui tant, tampoc. Que havia que passat al Barça, però s'ha anat fora, també.
I després tenim el Bruno Saltor de Mora, que va passar a l'Almeria, ara està jugant al València, que va donar selecció catalana, és a dir, que tenim jugador...
I hi ha un canareu a la CB, també, crec, bueno, debutarà en guany a la CB, que jugarà amb el CAI Saragossa, el noi Albert Fontet, me sembla que es diu.
CB, és bàsquet?
Sí,
sí, sí, la CB. La CB és bàsquet. No és la NBA, però...
Però és la NBA d'aquí a Espanya.
No.
Alguna cosa
no
més sé. O ens anem directament a la carabassa?
Penseu anem a la carabassa
de la
setmana.
El tema de la carabassa avui vos heu d'esplaiar perquè ens queda molt de temps. Eh?
Ah, mos queda molt de... Podem cantar, també.
Bueno, pues, no cal si cantar. Que
podem fer inclús un teatrillo.
Explica-me-ho això.
Pues no ho sé, mira, cadascú podria interpretar un paper i fer com una telenovela.
La guerra de los mundos d'Orson Welles, no?
Jorge Javier Fernando... No sé què més.
Això seria una radionovela.
Algo així, però sí, sí. No cal caure en aquestes coses.
No, tu has dit una novel·la.
Pot ser del territori.
Poden ser del territori, novel·les escrites.
I pots dir, no m'enfundo.
Per Pep Soquet, no? Per exemple, seria un dels que han escrit obres de teatre típiques del territori, o molta gent del Delta Teatre, que vosaltres es coneixeu, que a més ho fan molt bé. Vinga, va, la carabassa.
La carabassa de la setmana.
Una carabassa de la setmana que avui ens porta en primer lloc Fanny. Va, Fanny, la teua carabassa.
Jo?
Sí.
M'has agafat així una mica imprevista. Però bueno, la carabassa de la setmana és que treball culpa les autonomies de l'augment de paro. A veure, perdona. Ara jo vaig a ficar-me política. Perdona. La culpa... La culpa és de dalt. Les petites autonomies fan el que poden i les darreres que ells mos fan.
Pregunta, de dalt vol dir de Déu?
No, Déu deixem-lo tranquil, que està de vacances enguany.
Col·loca'm, dic situa.
De l'Estat. De dalt és l'Estat.
Ah.
Vale? És a dir, nosaltres mos adequem com a autonomia al que ell diu. Si nosaltres som retallades és perquè ell no ha pogut moure pitjor els diners que li han entrat.
I ara vols que et contestes?
Sí.
Hi ha algú que diu
no
que, sí, que realment és vergonyós, no? Que al final acaben culpant les gestions de les autonomies de la situació econòmica de l'Estat espanyol. Això és una mica escorregut. Jo no dic que no tinguin part de culpa, però tampoc no crec que la tinguin tota.
A mi, clar que tenim la culpa, evidentment, tot el que ens han entrat ens hem gastat, però no tenim tota la culpa. A veure,
i en què ens ho hem gastat?
Jo no ho sé. M'agradaria saber-ho.
Jordi, tu què...
A veure, jo al respecte d'això voldria diferenciar una mica el que és Catalunya, País Basc i Galícia, que en principi són les que estaven previstes com a nacionalitats històriques a la Constitució i que són les que tenen raó de ser de gestionar les seues competències bé i de forma autònoma. El que passa és que l'estat de les autonomies preveia això, però després en el govern de Suárez, el que es coneix com el Café para Todos,
sí,
se van crear totes les comunitats autònomes que existeixen avui en dia, moltes de les quals mai havien tingut cap identitat comuna ni res. I això que ha fet que hi hagi un gasto enorme, que moltes vegades hi hagi duplicitat de serveis que els presta l'estat, els presta les comunitats autònomes, i que sí que s'està generant molt de gasto, però jo ho diferenciaria del nostre cas, que nosaltres, pues, a part està tot el tema del pacte fiscal i tot això, vull dir que nosaltres som autosuficients i per molt que gasti Catalunya no gasta més que el que ingressa. A altres comunitats autònomes ja no entraria.
Ja s'ha dit que financerament, si hi hagués independència, Catalunya es podria gestionar tranquil·lament, sense problemes, possiblement ara no tindríem la crisi que tenim. Però és molt cert això del Café para Todos, això que vam dir, va, pues, autonomia de Melilla, autonomia de Ceuta, Múrcia. Autonomia de Múrcia, que bonita eres. Va, arriba un moment en què això ha generat una despesa que possiblement en les tres úniques comunitats autònomes històriques, com eren Catalunya, el País Basc i Galícia, això no hagués passat. Si vols, entre cometes, pots ficar el País Valencià, però vaja, perquè... I les illes, bueno, tenen llengua pròpia, eh? Tenen llengua pròpia. Fanny, perdona, que tu sé la carabassa. Diana.
Jo el que diu Jordi, però de totes maneres el País Basc i Catalunya, tant que moltes vegades anem de la maneta dels nostres amics del PNB, sí que és cert que el consorci que tenen els bascos nosaltres no el tenim, eh? Per molt que hem anat de guais i de superherois en més d'una ocasió, no hem aconseguit el que bueno, tenen els bascos en aquests moments.
No, perquè en el moment de crear les autonomies ells van aprofitar-se del seu dret foral i van demanar un foro diferent.
Jo trobo que aquí van triomfar com
la Coca-Cola. I un concert econòmic que la veritat ells sí que gestionen. De fet, allà la Diputació del País Basc, no?, és la que gestiona totes les peles. I després el que sobra o envien cap a Madrid, si és que sobra algo.
Si malament no recordo, el PNB no va formar part del poder constituent que va elaborar la Constitució, perquè ells mateixos no van voler participar, i tot i això van aconseguir el règim foral, no? Sí, en aquesta direcció és cap on vol caminar Mas, no? En el pacte fiscal, falta veure si ho aconseguirà.
Difícilment s'aconseguirà un concert econòmic com el que tenen al País Basc, però home, alguna cosa també sí que hauríem...
Però l'intenció està, és a dir, que es vengui l'intenció de fer coses per a millorar.
Serà important els resultats del 20N, perquè si hi ha una majoria absoluta del PP...
Són importants els resultats del 20 de novembre. Són importants que algun dia ens deixem fer un referèndum als catalans expressant què és el que nosaltres pensem sobre aquest tema i que després ens faci en cas al Constitucional, perquè ja veus que després s'ho passen, diguem-ho així... Bueno, és igual, no?
No, se ho passen per forra.
Per la torera, és a dir, passa que aprovem una cosa al Parlament català i després diuen, o altres venen i diuen que promet què, i després de lo que dije digo Diego, i aquí ens passa sempre igual. Més de la política del peix al cove de Pujol, que era, bueno, m'ha agafat dos pessetes, em portem-les, ha arribat a moment i dir, no, ja no volem més dos pessetes, el que volem és realment el que mos pertoca. Alguna cosa més que afegir sobre el tema?
No.
Pues ara, ja que no hi ha res més que afegir, Diana, i tu dic que no, va, pues la teua foto.
La foto? No,
la carabassa. Ah,
perdó, la carabassa. Me teniu una...
Ai, que me lies.
Avui estem tots...
Me lies, mica... eh? Café para todos. Això ara sí que mos aniria bé un caferet.
Deu ser la calor, això.
El canvi climàtic. Què us volia dir? El titular, traslladem-nos tots, tanqueu els ulls, feu una reflexió de viatgeu. Un viatge cosmètic ara, i el que heu de fer és traslladar-vos als Estats Units. Allí vos trobareu en l'estat més gran dels Estats Units, que en té un munt, eh? No sé quants, Texas, la república que li vol arrebatar al govern Barack Obama, una persona que ha aconseguit màxima ocupació, que ho ha aconseguit tot. També té un fallo.
Què ha passat?
Té un, vos ho diré exactament, té un vedat de caça, no volia equivocar-me, dic coto, un vedat de caça que fins a fa dos dies no vos imaginareu com seria.
Com?
Nigerian Head, que traduït és cap de negrata. És molt dur, això.
Molt.
I ara ja té la imatge llimpiada perquè li ha canviat el nom. Això encara és més dur. Ara té la imatgeneta perquè li ha canviat el nom.
I
això és molt hipòcrita. No a la tala. No a la tala.
Paraules, vinga, paraules sobre el tema.
És que m'he quedat morta. Escapas, que ha canviat el nom?
Sí que l'ha canviat, però...
Perquè a ell li convé. Claro. Perquè això ell ho pensa.
Claro.
Ah, ja està. Que ell ho pensa, però canvia pel que li convé, claro, políticament parlant.
Correcto.
Oh, la.
Sí, és molt fort. Jo ho he trobat molt fort.
Jo trobo que això és impressionant.
És que no ho sé, ves en la cara descoberta, ves, pues sí, tinc un coto de cap... Ai, dic coto, no? Ve edat de casa i es diu cap de negrata.
Sí.
Això significa que ets un racista i que has perdut. No passa res,
no,
assumim-ho.
Ojo que als Estats Units se sorprendries, perquè igual que una cosa puja, l'altra baixa, eh? Vull dir, ara vam votar un president de coloret, perquè negre no és.
Pues de coloret.
De coloret. I quan ara igual voten Units, el més racista de tots.
Quan es feia que als Estats Units no... tenia un president de color?
Mai.
Jo trobo que va ser, per una part va fer-ho bastant bé, no és que sigui fan d'Obama, però bueno, donem-li un
pot.
Però reconec que...
Que us ha caigut una mica de la banqueta, Obama?
A mi no, a mi m'encanta.
A mi m'agrada molt, o sigui, a mi m'agrada molt, però reconec que a vegades pues, ha fallat en algunes coses.
Bé, com tothom, però a veure, Fanny...
Però presentar-te allí, que no sé el càrrec en el primer mes, això és un avantatge.
Està molt bé, ho fa bé.
Trobo que és humà, és proper al poble.
I té un cervell que no se l'acaba, és Mars Attack, eh?
Sí,
té un coco així.
Sí, però no sé, però les coses no li van gaire bé, que jo sàpiga.
Però des de quan les coses ben fetes van bé?
Ni en quant a política, ni en quant a possibles resultats en les pròximes eleccions.
Però ja veuràs, lo pataca que vindrà després i tot.
Bueno, també hem de dir que els Estats Units és bastant canviant en aquest aspecte. Eh?
Estan locos, però...
Conservadors i conservadors, poguéssim dir republicans i demòcrates, van canviant. Solament falta que passi alguna petita cosa perquè brum, canvia totalment.
Però és el que diu Diana, quan les coses van bé...
Fent les coses bé,
no guanyes amics.
No.
Bueno, és que hi ha moments que possiblement als polítics us fa falta això, ho parlàvem l'altre dia, rigor i credibilitat. Els polítics que naveguen d'aquí cap allà i que mai acaben de saber per on naveguen, doncs acabes per no tindre'ls confiança. Ara, si un té rigor i el que diu ho fa, a pesar de lo que hagi, almenys guanya credibilitat. Digues.
No es tracta de guanyar credibilitat, es tracta de ser honest. És l'única manera de convèncer de veritat. Si no, te votaran avui i no demà.
Ja. Això té raó.
La honestetat també, però vull dir, això porta implícit el rigor.
Correcte.
Jordi.
Jo tornant a la carabassa, bueno, a la notícia que dona lloc a la carabassa de Diana, comentar que me sembla lamentable que un candidat a les eleccions pugui tindre un vellat de casa en este nom, el que per desgràcia no m'acaba de sorprendre perquè Texas és com l'estat més conservador dels Estats Units. Hem de recordar que allí venia George Bush fill, que va ser el que ens va portar en aquella guerra il·legal, etc. Em sembla que és un dels estats on hi ha més penes de mort dels Estats Units. Dit això, i per comentar el tema d'Obama, jo estava molt il·lusionat en ell, tampoc te'l criticaré de dalt a baix. Per exemple, jo hauria agraït que hagués tancat Guantánamo com havia anunciat, però està lligat de mans, el que veig és que està lligat de mans perquè a tot arreu, però sobretot als Estats Units, els que es coneixen com lobbies o grups de pressió tenen una força impressionant, ja sigui el grup petroler, armamentístic, i exerceixen una pressió sobre els governants que és total i que els acaba lligant de mans per a fer el que els agradaria.
Per tant, aquest cotó de casa, el cap de negrata, que avui doncs, anava en titular o allí a molts de diari, jo el que pensava és que possiblement l'havia heredat en aquest nom i no li havia canviat, o és el que li ha posat ell aquest nom?
Quina bona fe que tens.
No, a vegades pot passar.
És el que li ha ficat ell.
És difícil que al segle XXI algú tingui un nom de cotó de casa.
No te puc dir, però segurament a veure si ho havia heredat, probablement era un iaio o és un pare. Jo crec que aquí hi ha un valor sentimental darrere d'aquest nom i estem parlant de segregació, dels pitjors anys de segregació.
Per això t'estava dient que si és heredat possiblement a les altres generacions, a Texas, que es digués així, no tindria potser gaire importància, però una vegada evolucionat el món i el segle XXI, m'estranya que hagi mantingut aquest nom o que li hagi posat ell.
Perquè li tenia un record i un amor i un sentiment
i un carinyo
que ha dit, pues lo deixem, que està bé.
Home, sí, però tu, a veure, pots dir guardar-li carinyo al Mas de l'Oca, el nom de Mas de Oca o Mas de la Llacuna, però al cap té negrata, no sé, quin carinyo li fa.
En això només cal veure quin candidat. És que en això ja només cal veure-ho.
Pues compte, eh?
Pues la gent encara el votarà.
Pues sí.
Compte en aquests candidats.
Se m'ha dormit un peu.
La carabassa, Jordi.
Pues la meva carabassa, perdó, va per a Felip Puig, però no és perquè encara no mos hagi ensenyat les imatges del 27 de maig a Plaça Catalunya, segons les quals, a les quals segons ell apareixien manifestants agredint els Mossos. No és per això. Espero que me les ensenyi algun dia, però de moment encara no m'ho ha fet. És perquè diu que, segons l'ara del passat dimarts, el govern recupera els 80 km hora per evitar la contaminació.
Sí, senyor. Aquesta notícia aixeca els que vagin a Barcelona de cara al cap de setmana, de moment, a 80.
I la pegatina?
La tornaran a llevar, la tornaran a ficar.
Què faran,
no,
les
ara,
pegatines?
Ara són luminosos, eh? Ara quan entres a Barcelona són luminosos. Van canviar. I tornes una mica boig perquè cada 100 metres te canvia la velocitat i no saps ben bé si baixar del cotxe i llançar-lo o trencar la...
Jo realment trobo que és un malgastament de diners innecessàriament.
Però això no distrau els conductors, també?
Jo trobo que també.
Jo sempre ho he pensat, és a dir, jo estic més pendent sempre de si vaig a 80 o si vas a 120 o si vas a 110, perquè la veritat és que en qüestió de 100 metres te canvia de 120 a 80. És a dir, escolta, si no he tingut temps, és molt complicat, i jo no sé per què ho fan això, però vaja. Acaba.
Sí, no, a mi el que em crida l'atenció és que després de l'últim tripartit, no, semblava que, sobretot des de la Conselleria Interior, hi havia una pressa per acabar amb tot el que havia fet anteriorment Joan Saura, no? Des de les càmeres de seguretat a les comissaries, el codi ètic dels Mossos, això ja no entro en judicis de valor de si és bo o és dolent, no? Però abans d'eliminar una mesura com la dels 80 km hora, que ara sembla que l'hem de tornar a implantar, aquesta gent era un munt d'assessors i entesos sobre el tema. Vull dir, què passa, que fa 3 mesos no feia falta i ara sí? O és que han tingut que ser els de la Unió Europea que els van picar el crostó dient-los que la contaminació que hi ha a Barcelona no es pot aguantar i s'ha de reduir? Pues, al moment que van tornar a pujar el límit, que s'ho haguessin pensat, que no perquè ho haguessin fet los altres tenia que ser dolent, sinó que tenen prou elements de judici com per a prendre una decisió d'estes, només era per això.
Què et volia dir? És així que s'han tret les càmeres de Mossos?
No ho sé
codi,
com està, però
el codi ètic?
Volia acabar en tot el llegat que havia deixat l'anterior, sí.
Pues anem bé, eh?
Bueno, les càmeres, no sé què... Ah,
de les comissaries de Mossos d'Esquadra.
Bueno, pues han tret de les comissaries, han ficat els cascos. Perquè, no? Dic jo, perquè ara portaran càmeres als cascos per veure quina és realment l'actuació dels Mossos d'Esquadra.
Un finexin ha pegat en cel.
Quan la teua carabassa sí que és veritat que això diuen que és temporal perquè, degut a l'anticicló, la manca de vent i de pluja, pues, la contaminació, evidentment, se va acumular en el cel de la capital de Catalunya.
Però no seria millor ficar-los unes normes a les fàbriques que hi ha al voltant de Barcelona i que intentessin ficar filtros perquè no hi hagi tanta contaminació? Què pas reduir a 80 km hora?
Jo crec que totes les mesures són bones, el que passa que el que aquí s'hauria de fer és començar a pensar en canviar el parc mòbil d'una manera més àgil i més ràpida i posar cotxes elèctrics el més aviat possible.
Però si fiques una mesura, mantint-la, no mos tornes tarumbes als habitants, als ciutadans, ara sí, ara no, ara 80, ara 120, ara tornes a 100, ara xurros, ara pipes, ara què?
Ara un cachondeo.
Molt bé.
No, la veritat és que suposo que una vegada plogue es tornarà a posar... Lo que sí que la veritat és que la velocitat és variable constantment. Ara perquè diran que és solament a 80 mentre hi hagi contaminació, però després tornarà a ser variable. A tramos a 120, tramos a 80, tramos a 90, tramos a 100, tramos a 60, depèn...
Tramos sense cotxe. Tramos a peu.
Bueno, aquestos, si no vas passejant per les Rambles, pocs més tramos hi ha a peu a Barcelona. I el bicing, que no sé com deu funcionar, perquè en alguna població com Vic...
Bicing a tot arreu. A tot arreu, molt.
No, jo dic en NG final. I en B. No en B baixa. Més coses sobre aquest tema.
Què més podem
dir? Avui vos deixo donar una altra carabassa, si voleu, perquè ha
vale,
anat tan ràpid.
Ella em porta una altra de carabassa, va.
Pues vinga, va.
Va, Diana, una altra carabassa.
Per carabassa no serà.
Mira, és veritat, jo trobo que per a posar-nos-ho difícil, Manel, mos hauries de dir, va, la bona notícia del dia.
No podríem, no en portaríem cap.
Tindríem
un
problemes greus per a trobar-la.
Bueno, pues després, si tenim temps, us plantejaré un titular, un bon titular del dia a cadascú, aviam si el trobeu. Però de moment anem en aquesta segona carabassa que dones avui.
La segona carabassa és que, per a que bona interessa, la meitat de les pacients perden la garantia de ser operats en un termini com dia, però l'important, que sapiguéssiu, que això és important, eh? Oncologia, 45 dies, i cardiologia, 60. Sobretot, que no hi hagi cap problema per no això. 45 dies se pot esperar un.
Home,
perdona.
Perdona, perquè ara te diré una cosa. Déu no vulgui que tingués un còlic de rinyó, que pots estar un any esperant, saps?
Bueno, una miqueta en un holotil te passa.
És que mos queixem, però és que volem queixar. Mos queixem perquè mos volem queixar un còlic. A veure, un còlic.
Pues un dolor dos o tres setmanes, ja.
Què?
Aquí, aquí, que veus que tingues un gat aquí agafat a tu, esgarrapant-te. Això és un còlic.
Per tant, la teua carabassa anava per les llistes d'espera o que ja l'han dinat, ai, perdona, mira, l'han dit fa una estoneta.
Sí,
I ara va per...
No, i ara va pel jutge de Múrcia, que se li ha ocorrit dictaminar de que una agressió verbal en la qual li dia a la dona...
Zorra.
Zorra, però sí. Que dins del context de la pròxima vegada et veuré un ataúd de pi, imagina't el context quin és, ha tingut la santa, punts suspensius...
Pachorra, pachorra.
De dictaminar que el que volia dir, i per tant, en això no l'acusa, és que ella era molt espavilada.
Bueno, sí, clar, perquè la zorra és un animal que està espavilat.
Mira, jo d'aquí...
No, la veritat és que sí que he llegit la notícia... Que,
és heavy,
que
això és fort.
Jo d'aquí de Ràdio Amposta li comunico al senyor jutge de Múrcia que sí. Si això l'ho diguessin a la seva filla, provet del que l'ho digués. Perquè es passaria anys i anys a la càrcel per haver fet una agressió verbal d'aquesta manera a la seva filla. I totes les dones som iguals. I cap dona es mereix que un home li alça la mà i li digui el que li estan dient.
Ni dona, ni home, ni gos.
Ni dona, ni home, ni ningú. Mm-hmm. Sí, que per a començar una miqueta de respecte.
El respecte, sobretot, tot i que també de vegades hi ha moments entre les parelles o entre les persones que es diuen coses que després tenen repetitges. I aquí
sí, però ja, anem, ja, però depèn de què...
Però que et diguen que la persona que et veuran te fiquen un ataúd de pi, carinyo no li tens molt.
No, jo no estic dient que li tingui carinyo.
No, no, però això no. Jordi. Mira, dir-li zorra a l'esposa no és un insult, segons un jutge de Múrcia.
Mm-hmm. Jordi?
Poca vergonya.
Jo el que penso al respecte és que tindria que hi haure algun òrgan, suposo que hi deu existir, que regulés o imposés sancions en aquests càrrecs que tenim per jutges, perquè no és la primera vegada que passa això. I això al final el que genera és un descrèdit cap a la justícia, que si encara es pot desacreditar més, doncs
encara se desacredita més.
Perquè clar, com un jutge pot dir que zorra no és un insult, no? Venia a dir això.
És que és molt... I a més en el context en què succeeix, vull dir,
però
perquè
fixa't
dius,
que és
mira...
en femení, perquè és un home i dius, ets un zorro. Eh?
Tu vols arribar, Manel?
No.
A veure si hauré d'anar, no, que només tinc que cruzar aquesta porta i pegar-te una calbotada.
Estava parlant del context i normalment del sexisme.
No, que llavors me podries denunciar a mi.
Té un sentit molt més pejoratiu, sí, en femení.
Zorro o zorra, sí. Hi ha coses femenines que sonen molt menys.
Aquí hi ha el problema de la justícia en si, que el primer home que hagués tocat una dona li hagués fet mal i en ell li haguessin fet el mateix, no n'hi haurien tants.
Mira...
El primer home que toca una dona el fiques en un quartet de 2x2, en una cadireta amb les mans lligades i a copet. Cada minut. I un, dos. I un, dos. No ho faríem més.
Estàs una mica violenta. Però
no, però les coses... Jo estic enfant...
No violenta, però estic dient la veritat.
Jo estic enfant una cosa, que si hi ha un maltractador...
Li fan lo mateix?
Tu l'agafes. Ni tanta llei d'allunyament...
Maltractador o maltractadora.
Tanta norma d'allunyament. Tanta no sé què, tanta no sé quantes. Tu l'agafes. Li fumes una palissa. Així mateix t'ho dic.
Les emissores municipals no es fan responsables de les opinions dels tertulians.
Sí, però des d'aquí jo, Diana Mar, dono la meva opinió com a ciutadana d'este país. Jo el que dic és, si fóssim més efectius, és a dir, l'ojo por ojo i diente por diente, en certs moments no. Però davant del maltractament de dones que ens trobem, que moltes d'elles han denunciat una vegada, han denunciat dues vegades, quatre i cinc, i fins que no les maten, no es para. Jo dic una cosa, si hi ha estos que tenen una impunitat total, que saben que la justícia no els hi farà res, los agafessin per banda, los mateixos policies, mira el que et dic, i li diguessin, la pròxima vegada que tu tornigues a posar la mà damunt d'esta dona, ne tornem a parlar, i li fumen una palissa, jo et dic que més de la meitat no ho tornarien a fer.
Jo
I a
part de tot això, la violència és que... no es pot justificar.
No, la violència
justificar.
Es pot
el que sí que s'ha de fer és ser més operatiu. És dir, si tu tens una ordre d'allunyament, a la segona vegada que vingues te tanquen a la presó i no et deixen sortir. Aquesta seria una
mesura.
Si tu justifiques una palissa per aquest fet, la pots justificar per un altre també. I l'altre justificar per un altre.
M'he posat molt nerviosa, vaig a buscar aigua.
I els altres justificaran que a les casernes dels Mossos d'Esquadra també et ve una palissa. Per tant, és difícil de justificar.
Sí. O sigui, jo no estic a favor de la violència. L'únic que dic és que, si una dona és maltractada i per un moment o altre, en un moment de sofoco, maten aquella persona que l'està maltractant, la culpa és d'ella. O sigui, la que acaba perjudicada i la que acaba a la càrcel és ella.
Sempre hi ha una cosa que es diu defensa pròpia.
Defensa pròpia, segons aquí, no se l'escolten. Perquè fa 6 mesos atrás va sortir una dona
en els seus dos fills davant del jutge, manifestant que sa mare havia patit molts anys de maltractament, que havia sigut en defensa pròpia, i aquesta dona va tindre que passar un juí i crec que està tancada a la càrcel per haver matat el maltractador que l'estava maltractant durant 15 anys de la seva vida.
I als Estats Units va ple de presons de dones, però aquí també això tu tens tota la raó del món, perquè allò de canviar-les de pis, endur-se-les a una altra ciutat, no, si volen no. Les troben.
Home,
és que si volen les troben, i t'ho juro que és que, és que no hi ha solució.
I per què les troben? Perquè estan lliures. Per tant, és, si ets un maltractador te jutgen i tanquen a la presó, que et tornes a apropar.
Però, primer, Manel, ja veus que
però,
no és així.
No, la ordre d'allunyament, no, a la primera policia tancat a la presó en una habitació de 2x2 sense un raig de llum a la foscor, i veuries el que és.
Anem a veure, estem parlant dos dones, sí que m'agradaria també, bueno, i Manel.
Jordi.
Home, jo considero, estic d'acord amb altres, el que passa és que és un tema molt delicat i extrapolar a partir d'un cas a moltíssims que... És,
44 i 45 dones de lo que portem que d'any mortes.
Que per desgràcia passen, llavors, claro, una mesura d'estes, com hi ha una palissa i tanco la presó. A veure, la justícia ha de seguir el seu curs també, perquè pot ser que la dona... en algun, alguna dona, algun cas aïllat,
en algun cas,
se pugueu tolegenar o es pugueu aïllar una altra dona i fotre les culpes a l'home, saps? Vull dir que en aquests temes hem d'anar una mica en cuidado, que jo estic totalment d'acord que s'han de buscar mesures que siguin més efectives per a lluitar contra la violència.
Però nosaltres, nosaltres no estem parlant, almenys jo no estic parlant de és la meva paraula, jo dic això.
Però després de
jutjar, un cop demostrat, un cop demostrat que és real, després de peritat, després de comprovat
que és real,
que és així, que ell mateix, que no tenen vergonya, que és ell i que realment és així, qui s'hauria de posar, pues, com el que dius Manel, no pegar-li una palissa però tancar-lo directament.
Més que no fer-li ni juí.
Sí, no, en això estaríem totalment d'acord, però també, com deia, després de jutjar. Clar. Perquè moltes vegades, i no seria la primera vegada que es dona el cas que s'autolesionen i després...
És que això s'ha d'aclarir. Si hi ha una mentida, si s'utilitza en un divorci o s'utilitza per fer-li mal a la parella, això a través del pèrit, del forense, i a través d'un cop se va a judici, se sap, se comprova que s'està mentint. Vull dir, totes aquelles dones que ho utilitzin per a benefici propi en un divorci, això, que sapiguéssiu que vos ho enganxaran, perquè es veu, i esteu fent molt de mal en aquelles que sí que pateixen.
Efectivament. Fanny, anaves a dir alguna
cosa? No.
Sí? Bueno, jo diria que sí, però bueno, ara t'has anat,
sí, m'has anat del cap perquè estava escoltant la nina, ho sento.
Molt bé, de totes maneres això s'ha d'anar molt en compte, perquè fixeu-vos, i tenim un exemple que és el d'Estroscan, que després jo encara no sé qui dels dos ha jugat més brut, entre un i l'altre, encara no ho sé perquè,
jo crec que hi havia interessos polítics,
perquè un per interessos polítics, possiblement l'altre per interessos econòmics, no sé, però al final es fa fins i tot difícil, perquè quan Estroscan ja resulta que era un heretge i ella era una santa, de repent canvien els papers i no és que passi a ser un sant, però ja és una mena d'obsès sexual i ella ja és una viva la vida. És, clar, és que és molt complicat, però en això, Jordi, ja jutgem-ho, com tu molt bé has dit després, investiguem-ho, que passen els pèrits, i quan se sàpiga...
Però que sigui una justícia ràpida, no estiguem 3 anys.
Aquesta és una altra, sí.
Que sigui la justícia ràpida, que per al que volem... La justícia és molt ràpida, però pel que no ens interessa és més lenta que un caragol. Perdoneu.
No. Aquí hauria de ser contundent. Contundent, com ha sigut la duquesa d'Alba que se mos ha casat. Se mos casa avui o demà?
Demà. La setmana passada vaig parlar de la duquesa d'Alba. Jo vaig dir que estava convidada, però no puc anar.
Se va casar el dimecres, no?
Se va casar el dimecres.
Ah. No? Quan se casa la duquesa d'Alba? És important, això?
La veritat és que jo...
Mira, ho tinc aquí, espereu-vos. Ai, mira, millor gales per al casament de demà. Demà se casa.
M'he equivocat, perdoneu.
Ha triomfat l'amor per part d'ella, claro.
Estem parlant que este programa, malauradament, és gravat i, per tant, ja s'haurà casat quan surti
aquest programa. Ah, sí, s'haurà casat, ja.
S'haurà casat ja quan sortirà aquest programa. Vull dir que ja li
vaig
podem...
a tirar-me ara aquí a veure si em passa un camió per damunt.
Ja li podem donar l'enhorabona.
Vaig a pegar-me un cop al cap.
Li donem l'enhorabona.
Anem a picar, Fanny. Ja li... Anem a cantar-li perquè és una xica excel·lenta.
Jo bueno. Realment és admirable, esta dona.
Tota, la peluca.
A mi m'agrada molt. Viu la vida a la seva manera, no es preocupa de res del món.
Ja ho vaig dir, com ho vas dir la setmana passada? Dis-ho i repetis-ho.
Com ho vaig dir la setmana passada?
Perquè fa lo que li...
Lo que li rota la gana. Ole tus huevos. Che. A ella li va a casarse en un de Sixanda. Vaya.
Es la frase lapidaria de Fanny respecte a la boda recentment celebrada, quan sentirem sí. vostès aquest programa, si no passa res, res mentres, perquè clar, com s'aguanta la cosa molt en pinces...
Però una cosa té raó, a veure, sí. els seus fills s'han separat tots.
Però hi ha una cosa que això també ens demostra la realitat d'Espanyola, d'Espanya espanyola, que és l'aristocràcia. Una dona que té més títols que la Isabel, no la de la Tun, de la Tunera, sinó la d'Inglaterra, i després la realitat que està vivint este país, que s'ha repartit l'herència als fills, més de 100 milions per a cada fill, una animalada, una animalada.
Ella que pot?
No, no, esta cara que ja la pots posar, és un patrimoni brutal, més finques, sí, més de tot. Sí.
Però si
I a Espanya estem en una crisi profunda, vull dir, que paradoxal.
I a aquesta senyora li entrarà això de l'impost per als més rics?
Ah.
No sé, aquí hem d'anar aquí. Suposo.
Aquí hem d'anar, perquè ja et dic jo que estos són els primers que es queixen.
Per als últims 5 minuts, i que m'heu ficat avui aquest repte, teníem temps,
recordem,
és un programa que hem hagut de gravar per circumstàncies i que quan l'estiran sentint segurament ja s'haurà casat la duquesa d'Alba, o a lo millor ja ha passat la crisi, no ho sabem, perquè pot passar un parell.
Quin discurs que tinc.
La bona notícia, va, no sé si abans de que l'hagin sentit hi haurà alguna altra bona notícia, però m'heu ficat aquest repte. I per tant, i sense mirar els diaris, no sé si valen anar a buscar titulars, una que vosaltres haguéssiu sentit, perquè clar, ara mos fiquem a buscar el diari, venga, venga, venga.
La bona notícia?
Oh. És complicat, jo no he mirat ara, però abans quan fullejava el diari Diana n'he vist una que... trobo que està prou bé, que dia que la presència policial, que per si no és bona, però la presència policial al metro i al tren de Barcelona ha fet reduir un 25%, me sembla que són les denúncies...
Tant una carabassa per a Felip Puig abans, i ara pues, una notícia que té com sí, protagonista...
Un partit en tries.
A l'alcalde de Barcelona i al conseller.
Segur que ha fet reduir les denúncies per robatoris al metro.
Bueno, sí, però compte que dia, la policia uniformada.
Sí.
Perquè sembla que abans, quan la policia no anava uniformada, sembla que la gent anava... més a l'ample. Ara, en quan veu l'uniforme, sembla que es retrauen una miqueta més.
I res, dic que és una bona notícia, el que passa és que s'ha fet esperar bastant, perquè jo vaig viure 11 anys a Barcelona i bueno, era el pare cada dia, però estava allà per allà els carteristes.
Pel metro i per les estacions de tren. Més coses.
Bona notícia.
L'Espanya
de hockey guanya consecutivament el quart mundial.
Bona.
Bueno.
Esta és bona, eh?
Esta, és però que jo no, el hockey no el segueixo.
Perdó.
Però fixa't una cosa.
Però saps què és el millor?
Ha tingut que anar a la pàgina d'esports per a trobar una bona notícia.
Això és una de les reflexions, però sí que és veritat de que tenim una gran notícia, i és que el CAP de Móra la Nova no tancarà finalment el cap de setmana.
Veus, aquesta és una altra bona notícia.
Una altra bona notícia.
Caram, però si està ple de bones notícies. Anaves a dir alguna cosa, Jordi?
Sí, bueno, respecte a la notícia del hockey, dic que ja és bona per si, no?, que Espanya guanya el seu quart mundial, però és que el bo de tot és que em sembla que, és, que està formada totalment per jugadors catalans. Si no són tots, són quasi tots, però la gran majoria són catalans.
I a la selecció de bàsquet ne falten tot, que pràcticament són tot catalans, és a dir, que si algun dia s'arriba a la independència en aquest país el tema esportiu el tenim solucionat, en principi. Bueno, hem trobat tres bones notícies, opineu-ne sobre les tres bones notícies, perquè...
A veure, pues mira,
pues jo trobo que del CAP està bé.
Això està superbé perquè només sentim que mos tanquen, que Sant Jaume, que només fa que reivindicar-se pobre, que no sé què li tancaran més, posar un accés al pont.
Ah, li ficaran autopista, han pensat ficar autopista.
Pobres.
Aniràs a l'hoteletac, pap, pap, pap.
Ah, per cert, també una bona notícia és la celebració el passat cap de setmana del Somriu, tota aquesta que es va fer al voltant del Passador, entre Deltebre i Sant Jaume.
A més, feia un any.
Aquestes dues feia poblacions. Un any. Aquesta exposició d'aus, com era? Autòctones.
Autòctones del Delta.
I de les Terres de l'Ebre. Per tant, també una bona notícia. I també aprofitaríem per el Festival Solidari, la gala solidària, que va recollir, crec que van ser, quasi tres furgonetes d'aliments.
Ah,
el festival
bé.
Que es va fer a Amposta, per als que viuen en blanc i negre, per tal de que Càritas, Siloé i la Creu Roja puguen repartir aliments entre les persones més necessitades, que malauradament cada cop ne són més, eh?
Mira, des d'aquí vull aprofitar per a preguntar, ja sé que no me podreu contestar, si hi ha algú que tingui un congelador, bueno, no, com un frigorífic d'estos quadrats, per a mantindre lo menjar en condicions. Resulta de la cofreria de la Verge de la Cinta, la cofreria de Verge de la Cinta col·labora amb el banc d'aliments i pobres se troben en que hi ha menjar que se'ls fa mal bé, bueno, que el tenen que donar ja, com són les verdures, tomates, etc. Clar, les tomates són més un verdure, les verdures, això, que així les podrien guardar. Si teniu un combi, poseu-vos en contacte amb la cofreria de la Verge de la Cinta, que vos ho agrairan.
Doncs ja us hem acabat fent una crida de mercadillo o de solidaritat.
Solidaritat, que espera el menjar del banc d'aliments. De mercadillo.
Quina cara, m'ha mirat. Bueno. Diana, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fanny, gràcies.
De res.
Jordi, fins la propera.
Hasta l'altra.
Fins aquí el Parlar per no callar aquesta setmana. Esperem que siguem ben feliços. Ens retrobem aquí a la sintonia de la teva municipal per posar l'actualitat davant la taula. Serà fins la propera setmana. Apa, a passar-ho bé. Down the gravy trains run over you.